Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Som migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem de les places MIR no ocupades i les seves possibles conseqüències a l'atenció primària. De fet, el Departament de Salut ha rebutjat el sistema d'assignació de places MIR, ha demanat una convocatòria extraordinària per ocupar vacants, però és que es queden 71 places de medicina familiar i comunitària que no s'han ocupat. Parlarem d'això de seguida, però abans actualitzem com tenim el temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Rosada. Bon migdia.
Què tal? Bon migdia. Doncs mira, estem ja a la recta final d'aquest episodi de pluges, que des de dilluns i tot avui, i també el dimarts, doncs, ens van afectar de manera bastant destacada a molts punts de Catalunya, amb algunes tempestes fortes, sobretot al litoral de la província de Barcelona. Doncs aquest mal temps anirà cedint terreny al llarg del dia d'avui, amb cel serè que guanyarà terreny aquesta tarda, temperatures que comencen ja a pujar, 18 graus a Tarragona ara mateix, també els mateixos 18 graus a Girona, 17 a Barcelona, 16 a Lleida i 10 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim la xarxa viària i el transport públic?
Els mateixos problemes d'abans, pas alternatiu a la C12, a comarques de Tarragona, Flix, a causa d'un accident i també es dona pas alternatiu. Abans estava tallat, ara és pas alternatiu. Com em dic, els túnels de Vallvidrera s'han cugat direcció a Barcelona per un altre accident. Tenim encara també cua a la C-17, a Parets del Vallès, direcció Vic, i problemes també al transport públic, Rodalies, R3, R7 i R4. Hi han retards importants degut a una incidència tècnica a l'estació de Cerdanyola.
Molt bé, què en destaquem de l'actualitat, Carlos?
Doncs mira, d'entrada us explicarem que una greu imprudència de dos escaladors badalonins que van tenir un accident de muntanya el passat cap de setmana i que van ser rescatats en un estat, jo diria que lamentable, perquè els serveis d'emergència els van trobar drogats i també beguts. Doncs aquests dos escaladors van admetre aquest estat lamentable en què estaven, en l'atestat que es va fer, i ara s'exposen a una important multa, com explicarem aquest migdia. I una bona notícia, perquè els robatoris de menys de 400 euros i amb reincidència, lladres reincidents, es castigaran ja directament amb pena de presó. El PDeCAT ha aconseguit que el Congrés dels Diputats aprovi ben aviat una modificació del Codi Penal en matèria de petits delictes. Les patronals i les associacions de comerciants amb els que hem parlat aquest matí donen la benvinguda a aquesta mesura, però això sí, demanen que es passi de les bones paraules del test escrit que s'aprovarà aquesta setmana al Congrés dels Diputats als fets, que seria, doncs, bueno, si t'enxampen pispan un personatge que té una bona retaïla d'actes delictius, directament cap a la persona.
És que hi ha uns quants, eh?
Hi ha molts.
Hi ha molts d'aquests, que entren, una bona llista d'aquests reincidents de petits furts.
És aquesta xifra que et deia, els 400 euros.
Que
si no t'enxam per alguna cosa que té més valor de 400 euros, doncs, bueno...
I com ho saben,
ho fan
així. Ho fan, ara, tant de bo aquesta llei arriba a bon terme, aquesta remodelació, i ja tocava.
Tocava. Passant molt desapercebuda aquest canvi legislatiu, però és molt important, com escoltarem després, els comerciants i els botiguers estan molt satisfets,
Carlos, moltes gràcies.
Bon programa, adéu.
Després ampliarem informació quan passin 20 minuts de les 2 de la tarda, l'informatiu migdia. La actualitat esportiva amb l'Albert Díez. Albert, com estàs? Bon migdia.
Molt bé, senyor Cruz, José Miguel, què tal? Bon migdia, bon migdia a tothom.
Com tenim l'actualitat esportiva a casa?
Anem per l'amistós que...
El partidazo.
Tota... Exacte, partidazo amb Juanma Castaño, habitualment a 11:45 puntual a la seva emissora,
sí,
COPE. Partidazo el que està jugant, tot i que ara està al descans, a Sydney, a Austràlia, per tancar, ara sí, ara va de debò, la temporada al Barça. Fixi's, està guanyant el Barça per la mínima, 0-1, gol de Dembélé. Com es nota que sempre en els partits importants apareix Dembélé,
Sí, sempre.
Com és aquest que tanca temporada,
És l'esperança.
Sí, encara no ha renovat amb el Barça, però ja ha marcat Dembélé, el Dembo, el 0-1. Parlem del Barça. Això serà una pinzellada, perquè el dia ve molt carregat. Surt Joan Laporta en una entrevista amb els companys de l'Esportiu criticant que Gavi no hagi donat resposta a l'oferta del Barça, i informació Esports COPE, l'entorn del futbolista ens diu que encara estan esperant l'esborrany de la proposta que li va fer al Barça després de la reunió de fa uns dies, si no setmanes. Vaja, d'això en parlarem. L'Espanyol, Morlanes, Loren Morón i Yangel Herrera, que estaven cedits, no continuaran al conjunt blanc i blau, i Toni Vilena, veurem què passa amb el jugador neerlandès, perquè estava cedit, però té una opció de compra a l'Espanyol que decidirà en breu si l'executa o no. Cites del dia, 9 de la nit, semifinals Copa de la Reina, Futbol Club Barcelona, Real Madrid, a la final espera l'Sporting de Huelva, i també 9 de la nit, bàsquet, primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga Endesa, Real Madrid, Baxi, Manresa. Recordo les enquestes al Twitter @esportscope. Preguntem en clau Barça. Podrà fer el Barça la reestructuració de plantilla que vol? Sí o no? A aquesta hora, 1:12:12, guanya el no amb el 81% dels vots i preguntem en clau espanyol qui pujarà diumenge a la màxima categoria del futbol femení. El Levante Les Planes o l'Espanyol? L'opció més votada, 76% dels vots, l'Espanyol.
Molt bé, Albert, gràcies.
A tu, bon programa. Què tenim ara?
Home, ara parlarem precisament de les places Mir.
Mir, que t'he escoltat abans, molt interessant això. Mir.
I tant, sobretot pel futur de la sanitat pública, en aquest cas.
Em quedo escoltant-te, si m'ho permets.
Estàs convidat. Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, tota la informació esportiva local amb el Joan Batllori a Esports Cope. Però ara, Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Buenos días, muy bien, ¿y tú?
Bueno, genial. Mira, estoy intentando perder peso y para eso tengo el plan 1, 2, 3. Si estás intentando perder peso y no entiendes por qué no hay manera de que esos kilos desaparezcan, pues para eso tenemos el plan 1, 2, 3, Enriqueta.
Claro, que sí, un plan que funciona, ¿eh? Y además sabemos que cada persona es distinta a la hora de perder peso. Y por eso desde Clinitec, desde el plan 1, 2, 3, lo que apuntamos gratuitamente es un estudio exclusivo del metabolismo para que por fin se pueda perder peso rápido y que es apto para todos, porque es sin gluten, sin azúcar, para veganos, para diabéticos y también para hipertensos.
Y una cosa importante, no es un medicamento, es natural, no. A base de plantas, minerales y vitaminas, con registro sanitario, no son batidos, sigues comiendo y en solo 3 semanas vas a adelgazar de 3 a 7 kilos. Vamos a pautar las 3 semanas. La primera semana, Enriqueta, vamos a limpiar.
Hacemos una limpieza, nos deshinchamos, evitamos la retención de líquidos y el estreñimiento. Podemos bajar más de 2 kilos de volumen y son los sobres de Clinitec.
La segunda semana vamos a drenar.
Sí, para que desaparezcan los miquelinios y la grasa acumulada, regular el metabolismo y asimilar mejor las vitaminas y los minerales. Y tomaremos los sobres de naranja.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Nos van a ayudar a atrapar y a eliminar la grasa para seguir perdiendo peso. Y el tiempo pasa muy rápido, ¿eh? 3 semanas y el resultado de 3 a 7 kilos menos. Si quieres comprobarlo, si quieres informarte, pues llámame. El teléfono 650-51-52-53. Es económico, no tienes que desplazarte. Te lo llevamos a tu domicilio sin gastos de envío. Y adelgazar y mantener un peso saludable es posible con el plan 1, 2, 3, que es rápido y sin pasar hambre, muy seguro. Llámame 650-51-52-53. Y Cruz, el plan no viene solo, viene con regalo.
Y tanto, un regalo. Por ejemplo, con el plan 1, 2, 3, las infusiones Detox, más Drena, más Lipo, que aceleran tu metabolismo y vas a lograr de forma natural perder peso. ¿Qué tienes que hacer? Pues muy sencillo. Llama 650-51-52-53 y vas a adelgazar de 3 a 7 kilos en 3 semanas. 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues para explicártelo y atenderte sin compromiso. Pero es que no solamente vienen las infusiones de regalo con el plan 1, 2, 3, Enriqueta.
No. Aparte de las infusiones, también hoy de regalo nuestro gel adelgazante que lleva rolón incorporado. Cada día un masaje pues en esa zona que queramos, que puede ser barriguita, las caderas, las piernas, que veamos que tenemos esa celulitis para destruirla. Esta gran promoción, por ser oyente de COPE, si me llamas ahora, el teléfono 650-51-52-53.
Pues así está. Solo haciendo el plan 1, 2, 3 podrás deshacerte de la barriga y vas a adelgazar de 3 a 7 kilos en solo 3 semanas. 650-51-52-53. Enriqueta, muchas gracias.
A ti, un abrazo muy fuerte y un beso.
Patonets, cuida't. Bé, de seguida parlarem amb la doctora Lourdes Franco, secretària d'Atenció Primària de Metges de Catalunya i metgessa de família del Cap d'Amposta, per parlar precisament d'això, d'aquestes places Mir que no es cobriran les conseqüències que poden tenir l'atenció primària. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Vamos a intentar reflejar la realidad de las distintas ciudades, capitales, provincias de Andalucía. Mira, ahora mismo estamos algo así como en la cara norte de la Giralda y de la Catedral de Sevilla.
Yo creo que vamos a tener un verano muy bueno. Pero hay mucha incertidumbre, tema guerra, tema precio.
María José es la jefa de recepción
de este hotel. Ahora hay un poco de todo. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos ver pasar los coches de caballo llenos, ver los tablaos llenos.
¿Cómo se presenta la temporada?
Que ahora mismo, para mantener un restaurante abierto, si no llevas bien los números, va a ser muy complicado.
Los coches de caballo son un símbolo de esta ciudad. 15 años lleva Antonio trabajando.
Está viniendo muchos extranjeros, sobre todo alemanes, ingleses, franceses. Están viniendo ya.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna, Ángel Expósito está más cerca de ti.
Que Movistar ProSegur Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Este jueves 26 de mayo, no te pierdas el Reencuentro, el evento que Merck va a celebrar con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Por eso, la tarde estará en la Plaza de Isabel II de Madrid con Merck, para ayudar a visibilizar esta enfermedad.
Recuerda, este jueves 26, la tarde de COPE, con Merck, la compañía líder en ciencia y tecnología.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
El Departament de Salut ha rebutjat el sistema d'assignació de places MIR i demana una convocatòria extraordinària per ocupar vacants. De fet, s'han quedat 71 places de medicina familiar i comunitària que no s'han ocupat. I això és important. Tenim el telèfon per valorar, fer una valoració a la secretària d'Atenció Primària de Metges de Catalunya i metgessa de família del Cap d'Amposta, la doctora Lourdes Franco. Doctora, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Ostres, estem parlant de 71 places. He dit la xifra és correcta?
És correcte, sí.
O sigui, 71 places de medicina familiar i comunitària que queden buides per ara.
De moment, sí.
Sap vostè aquella dita que diu a perro flaco todos son pulgas? Sembla que això els estigui passat al sistema sanitari.
Sí. Bueno, això és la conseqüència de tants anys de no ficar els diners que tocaven, de no fer cas a la situació que s'estava donant i que venim ja reclamant i avisant des de fa molt de temps. Fa anys que se va acumulant aquesta situació des de les retallades. Hem anat una mica a pitjor, a poc a poc, però clar, la pandèmia ho ha precipitat tot i ara ens trobem, com dius tu, en una situació una mica de encrucijada, que diu en castellà, no? Una mica en el xucat.
Clar, i què farem? Perquè amb 71 places que queden buides, això suposa més feina, més càrrega de feina per la resta?
Bueno, en principi, en l'època de formació no ho deuria, perquè el metge resident, mentre estan aquests 4 anys de formació, no se li ha de comptar com a plaça que, no, estructural, sinó que està de més a més. Però sí que, evidentment, això bueno, donarà en un futur immediat, no, una falta de professionals als quals temptar, no, amb el nostre sistema perquè es quedin posteriorment i això afecta el relleu generacional directament.
D'entrada, Salut ha convocat o demana convocar aquesta convocatòria extraordinària per ocupar vacants, a més que ha rebutjat el sistema d'assignació de places MIR. Està actuant correctament en aquest cas el departament?
Bueno, nosaltres estem d'acord en que s'ocupin, està clar. Aquesta situació és una, és anòmala, i conseqüència de tot plegat, com ja t'he comentat, però bueno, és bo que es puguin ocupar aquestes places, per tant, benvinguts si hi ha una convocatòria extraordinària. Però a veure, tot i que el sistema d'elecció tampoc hi estem d'acord, no? I ja ho hem denunciat en altres ocasions, no ha sigut la causa en aquest moment de que això hagi quedat buit, no? Nosaltres discrepem respecte al departament en aquest sentit perquè, a veure, només s'ha de mirar tots els números, no? Altres anys o l'any passat en comparació, totes les places es van elegir i, per exemple, aquest any Andalusia, que tenia més places que nosaltres, 400 i algo, només hi ha quedat una vacant, no? Per tant, no, el sistema en si, tot i que pot ser dolent, no és la causa de que hi hagi 70 o 71 places que no s'han elegit a Catalunya.
Ostres, Lourdes, però què està passant a Catalunya? Perquè és una sensació, i a vegades quan he parlat amb vosaltres s'acrescentava aquesta sensació de que tenia un sistema sanitari que podia ser fins i tot exemplar, cada cop la caiguda sembla en picat. És tan greu com la sensació que tinc?
Potser fins i tot més d'aquesta sensació.
Ostres!
Sí. Teníem un sistema sanitari molt bo, amb grans professionals que a poc a poc o bé s'han anat jubilant o han anat marxant a fora, a altres comunitats autònomes, a l'estranger, a fer d'altres coses que no tenen a veure amb la medicina, perquè el que hem fet és que els metges i les metgesses que hi són, la gran majoria estiguin malalts d'una forma o una altra, i que no tinguem aquesta renovació. Les condicions laborals són nefastes, les retribucions són de les pitjors de tot l'estat espanyol, i si ja comparem amb Europa, vamos, la cosa se dispara, no? I evidentment la gent jove que no té lligams, doncs el que prefereix és marxar a fora. Per tant, això vol dir que la situació d'expulsió de les metgesses de família, l'atenció primària, cada vegada és més, no? Més, està més sobre la taula,
sí.
No? I un futur sense metgesses de família i l'atenció primària és factible en aquest moment.
Ara, doctora, deixaré anar una idea que pot ser fins i tot conspiranoica, però ja em corregeixes, eh? Dóna la sensació que, bé, aquest problema no és nou, no estem parlant d'un problema d'avui ni d'ahir, estem parlant de que ja abans de la pandèmia ja parlàvem de tot això. Dóna la sensació que hi ha com un moviment soterrat per desviar la gent cap a la sanitat privada.
Bueno.
Ja he dit que és una idea, i que perdoni tothom que estigui escoltant, que entenc que potser una mica té un punt de farum conspiranoi, però, ostres, quan passen tants anys i no es posa remei, la idea no em sembla tan boja, no?
Bueno, a nosaltres tampoc, vull dir, perquè només cal veure les estadístiques. A Catalunya, més del 30% de la població té una assegurança privada de salut. Això l'únic que aconsegueix és fer una sanitat de doble velocitat, no? El que té diners i s'ho pot pagar i s'ho pot permetre, doncs té un accés a la sanitat més immediat, tot i que les privades ara ja també comencen a estar col·lapsades. I la privada el que no fa és tota l'atenció preventiva i comunitària que necessitem com a societat per tindre un estat de benestar i una millor qualitat de vida. I el que no s'ho pot pagar, que no arriba, no té diners, doncs acabarà tenint una situació que, si les coses no se recuperen i no se recondueixen, serà una sanitat de beneficència.
Doncs, doctora Lourdes Franco, secretària d'Atenció Primària de Metges de Catalunya i metgessa de família del CAP d'Amposta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres. Merci.
Gràcies a tu. I de seguida parlarem de la història de Laila, que és protagonista d'una història realment dura. En parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Asustados. Están disfrutando del bosque animat de Cataluña en miniatura.
Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el bosque animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en cataluñaenminiatura.com.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Mira, mira lo que me ha pasado. He empezado a hacer el cambio de armario y ni los pantalones ni los vestiditos tan monos que tenía me entran.
Pero ni loca te compres una talla más, que así te acomodas. Tengo la solución. Institute Line. Tienes que perder esos kilitos de más rápidamente y sin dolor.
Institute Line en Barcelona y Castelldefels. InstituteLine.com.
Ahora que todo sube, Democratest quiere facilitar la vida a las personas. Por eso ha tomado la decisión de bajar más sus precios. Ahora tu test PCR solo te costará 50 euros y el de antígenos solo 23 euros. Con certificado en español e inglés válido para viajar por todo el mundo. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Fuera llamadas, fuera reuniones interminables, fuera ese atasco en hora punta, fuera trabajo. Dentro, esa playita. Eso es. Vuela con Vueling a más de 100 destinos desde 24,99 euros. Es verano. Vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cuál podría ser la solución, aparte de esperar para que baje la inflación?
Pues la solución es producir más y producir más.
¿Qué es y cuáles son los síntomas del melanoma?
El melanoma no es ni más ni menos que un cáncer en esta ocasión de la piel.
¿Qué debemos hacer si, por ejemplo, nuestra hija o una conocida no está siendo bien tratada por su supuesta pareja?
No es fácil, Ángel, porque por lo general la víctima de violencia no cuenta que está sufriendo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Això és migdia des de COPE Catalunya i Andorra i ara us explicarem la història de l'Aila. Parlarem d'educació. Avui, precisament, hi ha vaga d'educació. I concretament parlarem, segurament, tot relacionat amb l'article 24. Els estats per reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a l'educació amb l'intenció de fer efectiu aquest dret sense discriminació i pensant-se en la igualtat d'oportunitats. L'Aila possiblement no ha pogut gaudir d'aquest article completament TTA i, de fet, la formació en centres de treball doncs, no ha pogut portar-la a la pràctica. Parlem de la seva història i de les reclamacions i de fer visible aquesta problemàtica amb una protagonista involuntària de tota aquesta història que és l'Aila. I parlem amb la seva mare, la Nati Balada, que és una mare afectada precisament de tot això i la mare de l'Aila. Nati, bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Gràcies per atendre'ns. Explica'ns la història de l'Aila, sisplau.
Sí, bueno, l'Aila és una nena que en el seu dia sempre ha estat escolaritzada en escoles ordinàries, però com bé has dit, doncs té autisme. Concretament, també doncs, és un síndrome d'Asperger, el que passa que sí, ara ja tots aquests síndromes queden agrupats amb el que és el TEA, el trastorn de l'aspecte autista. Doncs ella va fer pues, l'escolaritat normal, la primària normal, i quan va arribar a l'últim curs pues es va intentar treure l'ESO.
Sí.
Però li van quedar dues assignatures i d'entrada ens van dir que no hi havia més possibilitats de poder aprovar aquestes dues assignatures que li havien quedat. Això a final de quart d'ESO.
Sí.
Però després, per circumstàncies, va arribar a casa meva una carta informativa conforme sí que hi havia dues opcions més d'examinar-se i poder aconseguir la titulació de l'ESO.
Sí.
Així que, bueno, pues ho vam fer. Es va tornar a presentar amb aquesta repesca, que és per tots els alumnes que no aconsegueixin la titulació de l'ESO, i va aprovar l'ESO.
D'acord.
D'aleshores, ella va ingressar directament, perquè, bueno, des del centre també ens van aconsellar que el millor és que anés a un taller ocupacional que hi ha aquí a la comarca, que aglutina totes les persones amb diversitat funcional. I allà va estar un parell d'anys. Però, clar, ella es veia capacitada per fer alguna altra cosa. Volia treballar i volia tenir pues, les opcions que tenim tots.
Sí.
I va decidir tornar a l'escola, tornar a l'institut, i dintre de les opcions que hi havia, vam escollir la del grau mig d'administració, fer un grau mig d'administració.
Sí.
I l'única adaptació que se li va fer va ser que, en comptes de fer el grau en 2 anys, com és l'habitual, se li va adaptar a fer-lo en 4 anys. És a dir, feia la meitat d'assignatures en cada curs.
Mm.
Tot va anar perfecte fins que arriba l'últim curs, que en l'últim curs ens diuen que l'Aila no podrà aconseguir la titulació.
Clar, llavors, a partir d'aquí, què es pot demanar per corregir o que l'Aila, en representació de tots els nens i nenes, puguin aconseguir els seus objectius?
Sí, el que passa amb aquestes situacions és que els centres són reacis a tenir aquest tipus d'alumnat. Per què? Pues, bueno, perquè donen més feina, potser, no? Això és el que ells pensen, eh? Però, clar, tenen els mateixos drets, tenen els mateixos drets. Llavors, què se'ls fa? Se'ls fa adaptacions o modificacions curriculars en el seu pla d'estudis.
Sí.
Però quan entres amb aquests criteris, doncs estàs una mica en mans de la sort. A veure quin equip docent et tocarà, si són positius amb el tema, si tenen empatia o no tenen empatia. I llavors, pues, n'hi ha molts casos de nens i nenes que abandonen els estudis abans d'acabar l'ESO o que no poden aconseguir la titulació ni de l'ESO.
Mm.
Llavors, clar, per exemple, en el cas de l'Aila,
sí,
era amb l'AFP, amb un cicle de grau mig.
Sí.
Pues, quan anem a estudis superiors, els hàndicaps per a l'alumnat amb necessitats educatives especials
augmenta, no?
Aumenten molt.
I ja parlant personalment de l'Aila, com s'ha pres tot això, ella?
Home, doncs, molt malament, perquè a més no li han fet una vegada, sinó que li han fet per 2 cops. Perquè en un primer moment, quan no li van deixar fer aquestes assignatures, jo ho vaig reclamar a Educació i també vaig acudir al síndic de Greuges, que realment el síndic sí que està per aquesta labor, no? I demana que les escoles siguin inclusives, totes, no?
Sí.
I llavors el síndic va dictaminar que es podia garantir l'assoliment de la competència general i la titulació, amb la qual la van tenir que tornar a readmetre en el centre educatiu. I llavors el pitjor ve aquí, perquè per segona vegada que l'Aila torna al centre educatiu per acabar aquestes 2 assignatures que no li deixaven fer, que precisament són les assignatures de pràctiques, que posen en pràctica tots
els coneixements
que ja ha fet i que ja ha assolit. Pues bueno, clar, aquesta segona vegada ha sigut molt més greu perquè el centre la va readmetre, però va continuar amb la intolerància i amb la discriminació cap a ella, no? I clar, ella s'ho ha pres molt malament fins al punt que ha hagut de deixar de banda ja tot el tema, no vol sentir a parlar de tot això. Sí que m'agradaria, si pot ser,
sí,
demanar des d'aquí a les més altes esferes, com poden ser el Departament d'Educació i el seu conseller, el senyor Josep González Cambray, que, sisplau, que intervinguin, i defensin tant els drets de la meva filla com els de totes les persones que es troben en aquesta situació i que tenen diversitat intel·lectual. Que defensin els seus drets, perquè tenen els mateixos drets que tothom, i que posin en funcionament urgentment el decret 150/2017 de 17 d'octubre. I que tinguin en compte les recomanacions de la UNESCO en aquest sentit, que són vinculants.
Molt bé. Nati, gràcies per la xerrada. Una abraçada molt forta.
Vale. Gràcies, moltes gràcies. Bon dia.
La història, bon dia, Nati, és la història dura d'una realitat que possiblement queda oculta moltes vegades per altres qüestions. Bé, de seguida parlarem de Pelvicali i parlarem de la T-Mobilitat, perquè la T-Mobilitat avança en la seva implantació. Ja era hora. De tot això en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos. Porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar full? 3x2 en Carrefour.
Hasta el 9 de junio, 3x2 en más de 3.000 productos, como en todos los helados Magnum. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atassi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atassi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Seguramente sabéis lo que es el suelo pélvico, pero igual no sabéis los problemas que puede ocasionar el tener un suelo pélvico pues debilitado o delicado. En Pelvical y te ayudan con este tipo de cuestiones, con el suelo, entre otras cosas, con el suelo pélvico, con este suelo pélvico debilitado. Y vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto con la directora de Pelvicali y coordinadora de las tres unidades de suelo pélvico que tienen allá. Liz García. Liz, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Vamos a hablar de primero de Pelvicali. ¿Cómo se creó Pelvicali?
Pues mira, Pelvicali surgió por la aparición de una nueva tecnología puntera para el tratamiento de las disfunciones de este suelo pélvico que comentas que se debilita, ¿no? Yo siempre le digo el gran olvidado, que bueno, pues que es muy importante, pero no mucha gente no sabe ni que tan siquiera existe. Entonces, pues nada, en estos dos años hemos abierto tres unidades de suelo pélvico.
Sí.
Somos, de hecho, los únicos en España que contamos con tres unidades de suelo pélvico. Y bueno, nos hemos convertido al final en un centro de referencia en Tarragona sobre medicina regenerativa y anti-aging, porque pues progresivamente también hemos ido introduciendo nuevas tecnologías.
Uh-huh. Ahora que estamos hablando, ¿en qué consiste la unidad de suelo pélvico? Porque tú, ya que eres coordinadora de estas tres unidades, mejor que nadie lo sabrás explicar. ¿En qué consisten?
Pues mira, lo que nos diferencia un poco del resto de clínicas que tienen esta tecnología es que nosotros nos centramos mucho en hacer una valoración previa de cómo se tiene ese suelo pélvico. Porque claro, como bien decías, este suelo pélvico se va debilitando y a veces puedes tenerlo débil sin tener síntomas. Mm. Entonces, en la valoración nos va muy bien porque es la clave para hacer el diagnóstico de cómo está, para hacer un tratamiento totalmente personalizado a la persona que lo necesita,
sí,
ver las respuestas a ese tratamiento y también para diagnosticar ya la recuperación total tras la realización del tratamiento.
Hay un punto curioso, y yo creo que aquí habría que remarcar la atención, y es que puedes tener el suelo pélvico debilitado y no tener síntomas, que es cuando dice la gente, bueno, si no tengo síntomas, ¿para qué voy a ir? Ahí está la importancia, ¿no?
Claro, exacto. Hay un componente subjetivo, que siempre son las que suelen darse cuenta y preguntar, que son las que tienen síntomas, que, bueno, pues esto sí, con cuestionarios de incontinencia, cuestionarios de calidad de vida, pero claro, existe mucha parte de población que se exponen a factores de riesgo, que luego explicaré, y bueno, pues es eso, la clave es diagnosticarlo cuando está débil y poder tratarlo antes de que aparezcan los síntomas, porque siempre será más rápido el tratamiento y la respuesta.
Hablamos de la nueva tecnología que permitía todo esto, y es la tecnología Hyphen. Cuéntanos sobre el uso de esta tecnología en el suelo pélvico. ¿Cómo se aplica?
Sí, esta es la nueva tecnología a la que me refería al principio. Fue patentada en el 2018, es muy reciente, y Hyphen son las siglas en inglés de ondas electromagnéticas focalizadas de alta intensidad. Entonces, ¿qué produce esta tecnología? Pues genera un impulso en el suelo pélvico a un ritmo de 150 contracciones por segundo. Entonces conseguimos que al contraerse estos músculos, pues se vaya regenerando masa muscular y se recupera la fuerza perdida. Entonces, es una tecnología que está evidenciada científicamente, aprobada por la FDA, y de hecho yo ahora mismo estoy cursando el doctorado del uso de esta tecnología en el posparto, en la URB, en el Departamento de Biomedicina, en la URB de Reus.
Pues ya lo sabéis, si tenéis algún problema con el suelo pélvico, si necesitáis un diagnóstico, si necesitáis una opinión, pues podéis concretar cita en Pelvicali en el 977-59-80-90. 977-59-80-90. O podéis encontrarlo todo en la web, pelvicali.com. Si ahora no tenéis un boli pues para apuntar o memorizar el teléfono, pues pelvicali.com, y allí lo encontraréis absolutamente todo. Liz García, muchísimas gracias.
A vosotros, encantada.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La importància de la prevenció és el que parlàvem amb la Liz, que ja marxa, però ara parlem de la T-mobilitat. La T-mobilitat, que sembla que de mica en mica van fer pessetes, La T-mobilitat ha incorporat ja la T-casual i la T-familiar d'una zona. Bé, estem parlant de que cada dia ja es fan 180.000 viatges diaris amb la nova targeta, però això no ha d'acabar aquí. Parlem amb el membre de la plataforma per la promoció del transport públic, el Daniel Pi. Daniel, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Mira que hem parlat de la T-mobilitat i sembla que ja tenim el camí traçat, no?
si mirem enrere, direm allò que, ostres, havia d'estar el 2015 i estem al 2022 i encara estem mirant de quan la tindrem del tot, no? Però va, si mirem amb la, actualment, doncs estem fent passos. Aquesta setmana s'ha incorporat algun dels títols que es fan servir més, la T-Casual i algun altre, i a més sembla que hi ha una... S'ha fet també, s'ha tret la licitació per tal de cobrir les àrees de transport metropolità de fora de Barcelona, o sigui, Girona, Lleida i Tarragona, i per tant sembla que finalment, doncs, el 2024 tindríem la T-Mobilitat en tota la seva extensió. Esperem-ho i tant de bo.
És a dir, la T-Mobilitat ha de cobrir tota Catalunya?
A la llarga, sí. És a dir, la T-Mobilitat, jo sempre ho vaig explicar, dic el mateix, té dues parts, no? La primera és substituir el bitllet que de les targetes integrades, que encara és per contacte, que encara és de cartró, per una targeta sense contacte, que té molts avantatges per l'usuari, és a dir, més fàcil, més net, però també pel qui porta el transport públic, perquè es recullen moltes més dades i pots prestar un millor servei. Però això, en molta instància, només és un canvi, portaríem els mateixos títols, és el que passa ara. Vas amb la T-Mobilitat a la butxaca, però a la T-Mobilitat hi portes una T-Casual, una T-Usual, o el títol que et sembla. El segon pas, que és el que no sabem quan serà, és quan això cobrirà tot Catalunya, però a més es substituirà el sistema de zones per un sistema de quilòmetres, de tal forma que tu pagaràs per quilòmetre de recorregut. Cosa que serà molt millor que ara, perquè a vegades ciutats que estan o poblacions que estan en dues zones diferents, però a poca distància, és molt més car el desplaçament que en altres casos de que estan a la mateixa zona.
Sembla el més coherent, no?, pagar per quilòmetres. De fet, hi ha ciutats com a Londres que ja es pagava per parades. Vull dir, si tu fas una parada o dues parades, pagues pel trajecte, pels quilòmetres que fas, i no un bitllet sencer per tota la línia.
Clar que sí, a més això el que et permetrà és en aquells casos en què tens transbordaments, etc, que no es penalitzi. Avui en dia es penalitza perquè fora de l'àrea metropolitana de Barcelona o d'alguna àrea metropolitana de Tarragona i Girona, si tu has d'agafar un tren i un autobús són dos bitllets i a més els preus no tenen res a veure entre ells i acaben penalitzant l'usuari. Per tant, la T-Mobilitat el que ens ha de permetre és avançar, a menys amb l'aspecte tarifari, avançar per tal de tenir tot el transport integrat i d'alguna forma amb una tarifació molt més justa.
Llavors, com funcionarà la T-Mobilitat? Vull dir, si jo tinc una T-Mobilitat, això que es recarrega pel mòbil, es recarrega a les màquines del metro, com funcionarà això?
Això pot triar cadascun de les persones. És a dir, això ho podem posar en el nostre mòbil o això ho podem posar amb una targeta de plàstic normal i corrent. I aquesta recàrrega es pot fer via internet o es pot fer també presencialment a les màquines. El que sí, que l'any 2023, quan posem 2024, desapareixeran els títols amb cartró i ja seran substituïts sempre per un sistema de targeta de plàstic sense contacte o amb el mòbil.
Daniel, tu creus que tu i jo veurem aquesta T-Mobilitat implantada a tot Catalunya? Arribarem a veure això? Perquè a vegades els tempos són increïbles.
La pregunta és molt dolenta. Però jo confio que sí.
És la pretensió, perquè la meva esperança ha caigut molt.
Espera't. Jo confio que la veurem posada a tot Catalunya, això sí. No estic tan segur si la veurem amb el sistema quilomètric implantat a tot arreu. I en tot cas, recordar sempre, i nosaltres des de l'Associació per la Promoció del Transport Públic insistim molt, recordar sempre que la T-Mobilitat és una condició necessària, però no suficient per tenir un bon transport públic. Per tant, si posem en marxa una T-Mobilitat integrada a tot el territori, però continuem tenint línies de tren que no es parlen amb la línia d'autobús, continuem tenint transport públic pel fiable, que no arriba a tots els llocs, que no arriba a tots els polígons, que no és prou freqüent, etc., no ens servirà per avançar. Per tant, en paral·lel a la T-Mobilitat, nosaltres reivindiquem una millora general del transport públic, especialment a les corones externes de l'àrea metropolitana i a la Catalunya no metropolitana.
Doncs, Daniel Pli, de la Plataforma per la Promoció del Transport Públic, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Al contrari, moltes gràcies a vosaltres, sempre que us convingui.
Gràcies. Doncs esperarem aquesta T-Mobilitat. De seguida parlarem amb la Marta González, presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins, per parlar de conversions socials. Poden ser normes o eines per la convivència. De seguida en parlem amb ella. Però abans us parlo de Movut. Si prens medicació i notes que ja no vas amb regularitat al bany, això passa molt quan et mediques, no? Alguns medicaments poden causar o agravar l'estrenyiment, per exemple, no? Doncs et convidem a provar Movut, una solució natural, còmoda i molt fàcil d'utilitzar. Només 10 minuts al dia de massatge abdominal amb Movut i pots dir adéu a l'estrenyiment crònic. Està aprovat tot clínicament. El pots descobrir cada dia a la web jovoicadadia.com, jovoicadadia.com, o trucant al 93 510 66 53. 93 510 66 57. Movut.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Si quieres frenar la caída de tu cabello, nutrirlo y fortalecer su crecimiento, hoy te hablamos de la nueva fórmula Nutricelular Cabello.
De Laboratorios Clinitec. Es natural a base de extractos de plantas, aminoácidos, vitaminas y minerales, con registro sanitario y código nacional.
Solamente hay que tomar una cápsula al día para combatir la caída de forma eficaz gracias a su fórmula exclusiva.
Contiene biotina y zinc para la pigmentación del pelo. Vitaminas, regula el proceso celular caída y fortalecimiento. Con Nutricelular Cabello de Clinitec frenarás enseguida su caída y notarás los resultados con más fuerza y vitalidad. Llámame ya al 650 51 52 53 y hoy oferta de lanzamiento.
Llévate gratis el turbante toalla de microfibra para no tener que usar nunca más el secador con el tratamiento de tres cajas de Nutricelular Cabello, la clave de los expertos para evitar la caída y frotarles su crecimiento. Llama ahora y lo recibirás sin gastos de envío. 650 51 52 53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Marta González, presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins. ¿Com estàs? Buenos mediodías.
Hola, buenos mediodías.
¿Todo
muchas
bien?
Gracias, bien, sí. ¿Y tú también?
No, por ahora perfecto. Y
espero que los oyentes también.
Oye,
¿eh?
Que hablemos de estas convenciones sociales.
Sí. Una cosa, ¿me dejas decir una cosa? Una aclaración.
Adelante,
por favor.
Adelante, por favor.
¿Tú cómo dices? ¿Tú dices emérito por decirte al rey Juan Carlos?
Perdona, perdona, repite.
¿Tú te diriges al rey Juan Carlos y dices el rey emérito?
En principio sí, sería el rey emérito o Juan Carlos I, ¿no?
Bueno,
¿es pues correcto? No. ¿No es correcto?
No es correcto el emérito.
¿Ah, no?
Lo digo porque es que yo, desde el principio, el emérito solamente está circunscrito al ámbito académico y el ámbito de la Iglesia.
Ah.
Entonces, esto sería, en vez de ser emérito, sería honorífico, el rey padre, o no sé, o buscar otra denominación. Pero el emérito es académico votado por todos, de un señor que ha sido profesor durante unos años, o sea, durante su vida, y al final todo el claustro le vota para que siga siendo emérito durante unos años. Y en el clero exactamente igual, porque Benedicto XVI es el papa emérito.
Ah.
Bueno, hecha esta aclaración, que es que quería hacerla el otro día y se me pasó. Y digo, hoy la voy a hacer para que la gente se dirija hacia el rey, hablando bien, vaya, correctamente.
Bueno, sería si dijera ex rey, también sería correcto o no.
Bueno,
o ex monarca.
Podría ser, porque él ya no ejerce de monarca, claro. Él ha sido, pero no es. Sí, podría ser.
Bueno,
podría ser. Sería más correcto que emérito, ¿eh?
En estas formalidades me pierdo.
Sí.
Bueno, vamos a hablar con las convenciones sociales, que no sé, esto también entraría,
pues
porque nada, si tú...
Gracias, sí, dejármelo aclarar.
Si su majestad Juan Carlos I entrara aquí ahora mismo, ¿yo qué tendría que decirle? ¿Majestad? ¿Ex rey o emérito? No sería majestad.
No, emérito
este
no, sería majestad por una cosa de tradición, de convención social.
De acuerdo,
¿eh?
De acuerdo.
En este caso sería de convención porque él ha ejercido de rey, ¿eh?
Uh-huh.
Entonces, como el tratamiento es majestad. Esto es como el director general, bueno, ilustrísimos, depende, ¿eh? Eso ya hablaremos un día de todo, eso que es muy interesante.
Pues mira, tienes 4 minutos y medio para hablar de las convenciones sociales.
Bueno, las convenciones sociales son un conjunto de reglas, casi todo son reglas, casi todos nos guiamos por reglas en nuestra vida, ¿no? Tanto lingüísticas como sociales, como políticas, morales, éticas o religiosas. Y a veces pues son no escritas, ¿eh? Las hemos heredado de generación en generación y de tiempos ancestrales hasta nuestros días, ¿no? Son tácitas, eso sí, constituyen códigos de conducta que regulan el comportamiento en de los individuos y entre los individuos, porque también son normas de convivencia, ¿no? Entonces, son unas normas que nos hacen pues un poco decidir, gestionar y desenvolvernos en la sociedad, tanto en el trabajo como en otros ámbitos, y que nos ayudan pues a no tener que pensar demasiado, porque ya lo tenemos aprendido, de nuestra familia, de nuestro entorno y de la sociedad. Son, pues, las llamadas también son llamadas normas de cortesía, normas de urbanidad, de usos sociales, y que regulan, pues eso, los comportamientos humanos y las pautas de convivencia. Es verdad que las normas morales se definen como buenas o malas, las convenciones definen las acciones humanas de convivencia como apropiadas o inapropiadas, ¿no? Esto no es apropiado, pero no nos metemos en si es buena o mala, sino que es apropiada a ese momento o a esa situación. No se puede hablar de sociedad ni de convivencia si no tenemos unas convenciones sociales, unas normas de conducta y de comportamiento. Pues los seres humanos iríamos perdidos, no tendríamos, sería un caos, imagínate. O sea, nosotros, está el cosmos donde cabemos todos y todos tenemos nuestro espacio, y está el caos, que es el totum revolutum, ¿no? Entonces sería un poco, pues, el saber que tenemos que respetar, porque al final es el respeto, ¿no? Yo te tengo que respetar a ti. Ahora me estás dejando hablar. Esto es una norma de una convención. Tú me dejas hablar.
¿Eh? Sí, en principio, y, sí. Durante el tiempo que te toca, exacto. claro.
Y yo te dejo hablar a ti, ¿eh? A veces interrumpo, ¿eh? Pero yo te dejo hablar, con lo cual estoy teniendo unas normas de comportamiento correctas, ¿no? Bueno, tan obvio resulta la existencia de estas convenciones sociales que asumimos que existen casi sin preguntarlas, no nos las cuestionamos, hay cosas que nos salen per se, ¿no? Nos salen ya de una manera, pues, espontánea, ¿no? En la existencia no cuestionamos que tú tengas que pararte en un semáforo rojo, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, hay gente que se lo salta, pero a priori diríamos que no, ¿no? Bueno, pues eso, las convenciones no resulta sencillo explicarlas. Son muy sencillas, pero no resulta sencillo explicarlas, porque hay gente que a lo mejor, pues, te dice, ¿pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sobre todo los niños, ¿no? ¿Y por qué tengo que hacerlo? Porque, bueno, pues eso es algo que luego, cuando ya son mayores,
por ejemplo, lo entienden.
La filosofía ha profundizado mucho en esto, es muy importante.
Le estoy dando vueltas todo el rato a lo del emérito, que lo sepas.
Me has dejado
fuera de juego, y le estaba dando vueltas porque precisamente, mira, estamos a punto de acabar, pero te voy a dar yo un argumento, a ver, para que también lo valores,
sí.
Yo creo que sí que es correcto llamarlo emérito. Y fíjate, te pregunto, te explico el porqué. Porque su cargo viene de... avalado por la Constitución Española de 1978, sí. Votada por todos los españoles. Sí. Por lo tanto, sí que ha sido votado, por lo tanto, sí se le puede llamar emérito.
Sí, pero cuando él ha dejado su ejercicio, su profesión, porque al final era su ejercicio, su profesión, ha sido, bueno, le han dado ese cargo porque, por no decirle honorífico, cuando es mucho más bonito, honorífico.
Y además,
sí, yo le hubiera puesto honorífico.
Me has creado un qué ahí de pensamiento no, que estoy dándole vueltas todo el rato.
Yo lo he consultado, voy a explicar una anécdota, hice un curso, un máster en la escuela diplomática, y tuve, pues, varios profesores que eran diplomáticos.
Marta, es que no nos da tiempo, Marta.
Vale, ya otro día lo explicamos.
Pero ha sido interesante. Un abrazo muy grande.
Bueno, por lo menos he dejado ahí un tema de...
Ya sabeu que ahora continuem, arribem a les dues, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía, Cope, amb Pilar García Muñiz.